imaginació com a refugi i la inventiva contra la por. La història de la literatura és rica en exemples de com la creació ha estat un antídot òptim per combatre fantasmes col·lectius. A vegades, de les epidèmies, per dir-ho ràpid, se n'han derivat grans llibres en un acte de resistència fabuladora molt més eficaç que 10.000 mascaretes. Avui a Ciutat Maragda volem abordar la literatura nascuda precisament d'aquí, de l'epidèmia, de l'aïllament i de la por, des de tots els punts de vista. I començarem des del 14 amb la que és segurament la pedra fundacional en la matèria, el de Camaró de Boccaccio, en conversa amb el professor i medievalista Simone Ventura. Amb el Jordi Puntí, l'escriptor i editor Ramon Mas, convocarem casos i títols que també han narrat el confinament i a vegades el pànic. I el Joan Lluís Lluís abocarà un autor que d'epidèmies també en sabia, Albert Camus, en aquest cas des de l'obra La caiguda. Avui, doncs, en quarantena, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tu m'hai promis quatre mocadora, poi mocadora, poi mocadora.
I obrim avui saludant Simone Ventura. Què tal? Benvingut a Ciutat Maragda.
Bon dia.
Deia ara la presentació que Boccaccio d'alguna forma posa les bases d'aquesta literatura nascuda de l'aïllament forçat, per dir-ho així, però de fet no és el primer a narrar aquesta mena de por col·lectiva, no? En un context d'epidèmia.
No és el primer. Hi ha el precedent clàssic de Tucídides, que la guerra per Peloponès va descriure els efectes destructius de la pesta, i la seva descripció va quedar com paradigma no només de la destructivitat de la pesta, sinó dels efectes que aquesta destructivitat, que la mort presenta a totes hores, a tot moment, en la consciència, en la vida concreta de la gent, ha esdevingut una sorta de referent per estudiar com la naturalesa humana està afectada, pot ser afectada greument per un esdeveniment d'aquelles dimensions, d'aquella magnitud. I fins i tot en el cas de Boccaccio, ell mateix, per la seva descripció de la pesta, l'apertura del Decameró, es va inspirar de Pau Diaca, que era un escriptor friulà, com jo, que va viure al començament del segle VIII, que va escriure en llatí una història Langobardorum, una història dels pobles langobards que van estar a Itàlia en aquella època, i hi va haver una epidèmia de pesta, la va descriure, i sobre aquest model Boccaccio es va... I d'aquest model Boccaccio es va inspirar. Sí, sí.
Es va inspirar i després va néixer, recordeu una mica el context aquest de Camaró, o com arrenca, si més no, també a partir d'aquesta epidèmia de pesta negra.
Exacte.
Del 1348,
motor,
que estigui a Florència, no?
Sí, sí, és el motor de l'acció.
L'obra són 10 persones, 7 dones i 3 homes que retiren als afores de la ciutat per entretenir l'espera, per dir-ho així. Van explicant 100 històries al llarg de les 10 jornades, aquí al títol, aquest Deca Emeron, no? I clar, és un llibre, Simone, que en el fons, i també amb el to, a mi em fa l'efecte, no? Al marge de rèpliques diverses, també demostra una reacció enormement humana i també enormement animal, que és que en situacions d'un context, això, d'epidèmia, de por màximes,
extrem,
no?
Sí.
L'humor llicenciós, no, aquest tipus de reaccions al concurs d'aquests elements.
Sí, el Decameró arrenca amb una descripció molt... És una col·lecció d'històries, de novel·les inventades, més o menys inventades, tot i que sempre tenen un referent més o menys clar. Les 100 novel·les tenen més o menys un referent bastant clar amb alguna cosa de la història més o menys recent en relació a Boccaccio, l'autor que va escriure aquesta opera en 1350, més o menys, tot i que hi va estar treballant fins al final de la seva vida. Però aquestes històries inventades es van emmarcar dins d'un esdeveniment ben concret, la pesta de 1348. I la descripció que en fa és realista en el sentit que correspon als efectes que de la pesta es poden veure, es poden experimentar, etc. La descripció de com es mor, la descripció de com estan els cadàvers un cop s'han mort, les males olors, el comportament dels animals. una cosa straordinària, és un breu passatge de la introducció de Camerò, però ell descriu com dos porcs es moren immediatament per haver volgut intentar menjar-se els vestits d'un desgraciat que s'acaba de morir. L'aïllament, la soledat. Una de les coses que sobre les quals insisteix molt a la introducció és aquesta tristesa de la soledat, contra la qual l'antídot és la companyia de 7 dones i 3 homes, com acabes de dir tu, i que s'expliquen històries, que és l'antídot millor que va poder inventar.
Clar, la companyia i la inventiva, no?
I la inventiva, sí, sí.
I que la imaginació pugui funcionar això com a...
Com a manera per exorcitzar, però també com a manera per viure el temps. Si la vida és temps que passa, en aquest cas hi ha una coincidència perfecta entre la vida, el temps que passa, i la història, i el fet de contar històries.
Tu deies ara, totes elles tenen també un origen, es pot resseguir una mica les fonts, perquè hi ha multitud, en alguns casos tenen això, un to més llicenciós, altres més còmic, d'altres més dramàtic, d'altres, però totes elles, no? Tenen...
Bueno, si tenen referents, moltes d'elles, quasi totes, bastant, clar, poques són les novel·les que no tinguin un referent a un noble, a una persona que sigui històricament identificable, fins i tot en el cas dels mercaders. Boccaccio era una persona que venia per procedir d'una família de mercaders molt importants florentins, que van estar a Nàpols, visquent molt bé a Nàpols fins al començament dels anys 40, van tornar a Florència, però un dels elements que caracteritzen el de Camerò és aquesta presència d'aquesta burgesia florentina mercantil que pulula a tot arreu d'Europa, i un dels efectes de la pesta és canviar això, és destruir, com malauradament ara, si volem fer un paral·lel indegut amb l'actualitat, un dels efectes de la pesta de 1348 va de demolir l'edifici econòmic de la societat d'aquell moment.
Sí, sí, el paral·lel fa por perquè efectivament no...
Vaja, però la pesta era... no es pot compartir.
Sí, sí.
Epidemia de pesta és...
Sí, sí, realment... no, i que a més que es va escampar per tota Europa, és a dir, va néixer allà, però es va escampar. Els oients no veuen la teva edició de Camerò, però bé, tota ella amb punts i anotacions i així, jo volia també comentar i recordar que existeix, perquè és molt recent, del 2018, publicada per primera vegada una traducció històrica de Maria Aurèlia Campmany, que es va publicar amb motiu del centenari l'any 18, ho va fer l'editorial, sí, sí. Punctum, una edició que li van encarregar llibres de Cinera fa els anys, crec que 60, i que ella, una traducció que va fer i que no es va poder publicar mai, malgrat algun intent. Coneixem i havíem llegit la traducció en Vallverdú, no?, encarregada per Moles per 62, a la col·lecció de les millors obres de la literatura universal, però és una delícia aquesta traducció de la Campmany, que a més crec que és la primera, Simó, amb un català més actualitzat, no?, per dir-ho així.
Sí, jo la conec poc, aquesta traducció concreta, però he resseguit una mica la història de les traduccions,
Al català.
Al català, i sí que puc assegurar que és una fita d'una dificultat extraordinària, perquè, com deies tu, les novel·les poden ser més o menys breus, són ser breus, i en efecte l'efecte que tenen és la històries brillants, molt sovint còmiques, que arriben directament, i la idea d'un clàssic com una cosa feixuga, o que hem de tenir claus per poder desxifrar el codi arcà, no és el cas d'en Boccaccio, es pot llegir directament, tal qual. És una peça fonamental del cànon d'Occident per això, perquè és... no necessita pràcticament de mediadors. Ara bé, traduir això, donada la dificultat de l'italià, perquè hi ha aquesta contradicció, no?, paradoxal. Per una banda, les històries es deixen comprendre molt fàcilment, les històries, elles, però l'arquitectura lingüística que Boccaccio utilitza per explicar aquestes històries és del més complicat que es pugui tenir en italià. I per tant, tota la meva estima per aquesta traducció.
Sí, sí, no? I per efectivament la feinada de Maria Aurèlia Campmany en el seu moment, i a tots els que s'han atrevit amb l'italià, que a més té el mèrit d'unificar, clar, en català es perden... Passa una mica com pensava, no?, en l'adaptació que em va fer Pierpaolo Pasolini, que ell va decidir ambientar-ho a Nàpols, no?, el seu de Cameron, sí. Amb la qual cosa també unificava accents, que és una cosa que també... En el cas de Boccaccio és difícil de traslladar, no?
Exactament, sí, sí.
Volia, en tot cas, en aquest punt també, a propòsit també de Boccaccio, parlar d'una iniciativa nascuda a Turí, a la llibreria Luna Estorta, que durant 10 dies han proposat una lectura col·lectiva del Decameró, precisament a través de tot de vídeos que han anat enviant llibreters, actors, lectors i tot de gent preocupada per la cultura.
Quinta giornata, novella terza del Decameron. Niuno ne fu tra tutti che la novella d'Emilia non commendasse, la qual, conoscendo la reina esser finita, volta ad Elissa che ella continuasse l'empose, la quale, d'ubbidir desiderosa, incominciò. A me, vezzose donne, si para dinanzi...
Aquest és un fragment d'un dels vídeos, aquest de Camerone 2020, i saludem ara sí, des de la llibreria Luna Estorta de Torino, Silvia Giuliano, què tal? Ciao, buonasera.
Bene, bien, bien.
Com està?
Tutto bene.
Com è nata, Silvia, questa iniziativa bocacesca, soprattutto questa iniziativa d'unione culturale per combattere la paura del coronavirus?
È nata per una questione di sconforto, nel senso che sapendo che non potevamo più avere eventi all'interno del Luna Estorta, e il nostro locale vive principalmente di quello, perché siamo una caffetteria con cucina, ma gli eventi serali sono quelli che portano persone e che ci fanno conoscere come appunto polo culturale a livello torinese, ci siamo sconfortate e ci siamo dette scherzando, sarebbe bello far venire qua a leggere il Decamerone, perché la situazione è uguale, e dato che comunque anche questo c'era proibito, ci siamo dette, ma perché non lo facciamo girare, ma lo facciamo girare sui social? Quindi, non avendo contatti fisici, non avendo problemi di contagio diretto, ma facendo passare questa cosa in maniera totalmente virtuale, è nata così.
Sì, sì, hem de dir que efectivament moltes llibreries a Itàlia han hagut de suspendre tots els actes, com ara explica la Sílvia, amb totes les conseqüències econòmiques que té això, no? Com è di solito cade, anche da questa parte il settore più colpito è quello della cultura. Quindi, cosa ci vorrebbe, Silvia, per cercare di restituire la normalità? Oltre, ovviamente, allo sviluppo del virus, è una cosa sulla quale purtroppo non c'è niente da fare.
Ma è quello che è un progetto che è nato così, proprio in fretta e furia, in realtà ha una finalità, perché proprio operando nella cultura e come noi, anche tante delle persone che sono state coinvolte da questo stop forzato hanno avuto un grande danno anche a livello economico, tutto questo è nato anche per chiedere alle istituzioni competenti che anche la cultura e che anche tutti noi che operiamo in questo mondo che è così, insomma, in qualche modo precario, abbiano una certezza, e quindi è nata anche come idea per fare in modo che ci sia un fondo per le situazioni di crisi che possono anche avvenire nel mondo della cultura. Noi, ma come tanti artisti che calcano il nostro palcoscenico, non abbiamo certezze di alcun tipo se non continuare appunto a fare cultura, a fare le serate, ma se succede una cosa di questo genere, che è più grande di noi, non abbiamo nessuna tutela e nessun modo per in qualche modo sostentarci accadimenti che sono più grandi di noi, appunto, nel momento in cui non riusciamo a organizzare le cose che facciamo di solito. E quindi il tentativo è stato anche quello di sensibilizzare tutta l'opinione pubblica al fatto che comunque non siamo tutelati in nessun modo come operatori di cultura.
Contro l'emergenza, magari il messaggio più importante è quello che ci ricorda che la cultura non si ferma, appunto.
No, anzi, ma il bello è stato proprio che la risposta è stata, noi abbiamo riso, abbiamo detto che abbiamo avuto una risposta virale contro il virus, perché in effetti all'inizio eravamo convinte quasi di non riuscire a raccogliere in così poco tempo un centinaio di lettori, e invece la risposta è stata entusiasta e ha praticamente infiammato tutte le persone che in qualche modo hanno a che fare con noi, sia vicine che lontane. Ed è stato bellissimo, molto emozionante, perché non ce lo aspettavamo ed è stata una bellissima sorpresa.
No, veramente avete scatenato un entusiasmo pazzesco. Pensavo che forse bisognerebbe, che ne so, proporre una maratona di lettura dei racconti di Canterbury e roba del genere.
Ah, sì, ce ne hanno già proposte un sacco, nel senso le mille e una notte, si sprecano i consigli in questo senso. Ci metteremo al lavoro per programmare questo tutto il resto dell'anno, se siamo ancora costretti a bloccare il tutto. L'unico problema è che chiaramente adesso è un progetto che è nato così spontaneo e che speriamo che dia anche i suoi frutti a livello economico, ma in questo momento è solo molto bello a livello culturale, ma soprattutto è bello a livello di partecipazione. È stato bellissimo vedere tante persone di tante età e professioni diverse, perché non ci sono solo artisti, abbiano aderito a questo progetto con così tanto spirito di iniziativa, ed è stato bello, insomma. È molto emozionante.
E noi ne siamo davvero contenti di questo successo. Quindi Silvia Giuliano da Luna Storta da Torino, complimenti per l'idea, e da Barcellona ti mando un grandissimo in bocca al lupo per tutto.
Grazie tanto a voi di averci intervistato, e hasta luego.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Bé, doncs efectivament, no? A Simone, aquesta idea de la cultura per combatre, en fi, no només la por, sinó aquesta situació que ara ho explicava la Silvia Giuliano des de Torino, està colpint particularment Itàlia i tot el sector cultural, no?
Sí, no, és que estava pensant mentre escoltava l'entrevista que una de les coses, ho deia abans, no? Una de les coses sobre les quals Boccaccio insisteix tant en aquesta introducció on descriu la pesta és l'efecte de soledat de les persones i de destrucció de les coordenades de la civilització. Llavors, aquí la literatura que fa no pot, evidentment, fer res contra el virus en si, no pot fer res contra la pesta, però el que pot fer és intentar salvaguardar, intentar posar un arge a la destrucció, a la erosió dels pilars de la civilització. I, per tant, aquesta societat, aquesta companyia que es reuneix a explicar la seva història és un nucli de la societat. Les relacions es mantenen, les persones no estan soles, els elements que constitueixen l'estructura bàsica de la vida quotidiana, des d'aixecar-se al matí, poder-se rentar, menjar junts, la música, i també la literatura, el fet d'explicar-se històries.
I que
és un arge contra la destrucció.
I tant, i has dit un verb clau en això, que és explicar, perquè em venia ara al cap que d'alguna forma restitueix tota aquesta situació una idea molt antiga, des que la humanitat va començar a explicar-se històries a l'hora del foc, i que ara que parlem d'aïllament i d'isolament aquests dies, doncs bé, també la tecnologia en els últims anys provocat que cada cop de manera voluntària molta més gent estigui aïllada, i el fet de saber que una mica com passa amb el de Camaró, que hi hagi gent a Turí, a Itàlia, a tants altres llocs segurament, no?, reunits, explicant-se per combatre, no només per buscar aquesta companyia que tu ara explicaves, no? Tu que a més ets experta i medievalista, diguem-ne, aquesta idea de la literatura oral o de compartir l'oralitat, al final, no? És per tant tornar d'alguna forma als orígens.
Sí. No sé si aquests orígens s'han perdut mai realment, perquè és veritat que per raons, sobretot materials, la cultura literària medieval era oral, en el sentit que el de Camaró és un producte extremadament refinat de cultura escrita, però la seva, no sé si el de Camaró concretament, però moltes d'aquestes obres tan refinades des del punt de vista literari la seva manera de difusió era la de llegir-les, de fer-ne una pública lectura en públic. Per exemple, la Commedia de Dante, Boccaccio mateix, una de les últimes coses que va fer al final de la seva vida era dedicar una sèrie de lectures públiques d'alguns dels cants de l'inferno de Dante a Florència. Una de les últimes coses que va fer a la vida, llegir Dante en públic, i no es pot dir que la Commedia no fos, des del punt de vista material i tècnic, una obra feta d'escriptura i feta per l'escriptura i per la lectura. Però la manera de difondre, la millor manera de difondre l'obra era a través de la paraula dita, pronunciada, performada, no sé si es pot dir.
Sí, clar, aquest punt de performació. A més, clar, estàs tocant l'altre, no?, dels tres grans pilars de l'època literària i culturalment i de l'humanisme europeu, vaja, que era Dante, ja molt més gran que Boccaccio a l'època, i Petrarca, que seria l'altre pal que falta.
Aquesta cosa de les tres corones que
tenen
corona, no coronavirus.
Són les corones importants, les que ens haurien de preocupar, no?
No, la cosa, una coseta scisa da tant per fare un'amica di pubblicità da questo autore è una cosa che potesse essere meglio è che anche Petrarca va dedica molto va dedica un spazio considerabile alla pesta, alle effetti della pesta, se va scartas familiares familiares ya mesmo un momento in cui la malattia appare non no tanto come la casa di Camerò per utilizzarla per, de, per marcare una storia, sino per esplicarsi il mateix, le sue decisioni, le sue vivenze. Oh, ma è che va a essere un esdevenimento quasi va, che va a cambiare radicalmente la cara a Europa. E claro, hi ha un avanç i un després del 1348, en tots sentits. I també en la vida literària d'aquestes persones. Lo curiós és que un s'hauria pogut esperar que les conseqüències d'aquell esdeveniment hagués pogut ser, no sé, la decisió de veure la vida només de forma fosca, molt pessimista, i en canvi la literatura, el de Cameron no és gens pessimista. I també l'acció mateixa aquesta di Petrarca, Boccaccio aquesta van dedicar la seva vida sencera fins all'ultim moment a realizzare le seves obres. Boccaccio va morir nel 1375. A 1370 già vegliet va recopiare un'altra vegada tot el de Cameró, non so se teniu visualizzat al toccio la
proporzione
si poteva immaginare
tot sencer.
Tenim un manuscrit que avui en dia és a Berlín que és autògraf, o sigui, escrit per la seva mateixa mà, un dels grans monuments del patrimoni que es conserva, perquè ell mateix el va escriure, es va equivocar, va canviar coses, i ho tenim així, de la seva mà. I no només això, perdoneu, sinó que el llibre, llavors, quan tu decidies copiar o transcriure un llibre, decidies també el format que tenia. Aquí parlem d'un llibre molt valuós amb pergamí i està copiat com es copiava llavors en llibres per als estudis universitaris. O sigui, ell tenia aquesta idea que el seu volum d'històries, que avui en dia podríem pensar només per divertir-nos, era un llibre de coneixement, era un llibre per aprendre, per l'universitat de la vida, si vol.
Sí, sí, sí. Caram, no, una manera molt avançada, i a més, en fi, amb precedents, i tu ara parlaves també, i parlàvem abans de les fonts, no?, que va fer servir o que es poden resseguir de cadascuna de les històries, i en conseqüents, perquè també l'estela de llibres articulats i una mica estructurats a partir d'aquesta mateixa idea d'històries dintre d'històries, no?, hi ha els hereus i epígons de Boccaccio també es compten per centenars.
Molts, molts. Veia en aquests dies que les ventes de la Peste de Camus es van disparar a França. S'han disparat a França les últimes setmanes.
Ha passat també a Itàlia i ha passat amb alguns d'aquests autors, ha passat fins i tot amb, en fi, amb Richard Matheson, no? En fi, altres títols així.
Sí. The Road, no?
Exactament, també, McCarthy.
Exactament. És com si la gent... Bueno, necessitem respostes, no? D'alguna forma. Diria, no sé si risposta és la paraula, un marc narratiu, una història, que paraules que ens expliquen les coses, que posen nom a les coses que ens estan passant. I la literatura ho fa, això ho fa molt bé, com possiblement res més, no? Pot ser alguna pel·lícula.
També. Sí, el cinema també ha transitat a vegades, sí, no? Aquesta idea del confinament i de la narració dins d'una situació de crisi o d'aïllament, o si més no, d'això. I ja no t'explico, si entrem en territoris sense ficcionals, aquí obriríem un meló important, no?
Sí, que ara està molt de moda, més a més, perquè l'epidèmia és de més o menys... no sé, The Walking Dead va una mica per aquí, és la idea de, bueno, de marcar un esdeveniment més o menys possible a dins d'una forma d'epidèmia que no se sap ben bé com ha començat i que però té efectes molt concrets sobre la vida de tothom.
Simone, pensava abans d'acabar de tot el de Cameró, de totes les històries que conté, un exemple o les que tu cregui, si algú no ha entrat mai en el de Camaró i dius, mira, doncs, per començar, al marge de la introducció, que jo crec que situa molt bé tot el context d'arrencada narratiu de l'obra, doncs quins personatges n'hi ha? Moltíssims, alguns de molt estimables, altres en fi, de repel·lents, altres...
Bueno, n'hi ha molts, en efecte. En la meva trajectòria professional m'he dedicat a alguns, concretament. No necessàriament els més divertits, en aquest cas. Em vaig dedicar molt a l'última de les històries del Decameró, que és la història de Griselda, que és una història estranya, en el sentit que es desmarca completament de les altres, tant a l'interior de la jornada en què està explicada, que és la desena i última, com en relació amb les altres històries. És una història dramàtica d'aquesta noieta, que d'extracció molt humil, que la fan casar amb un noble, Gualtieri, i aquest senyor la maltracta, de maltracte machista pur i dur, avui utilitzant paraules d'avui. I tanmateix la història s'acaba en que, bueno, malgrat totes les maldats que aquest senyor, i les tortures més o menys psicològiques que aquest senyor sotmet a aquesta dona, la cosa acaba que la seva posició, que acaba bé, diguem-ne, que la seva posició està... Li restitueix la seva dignitat, etcètera, i torna a ser la dona, la marquesa, que si suposava que havia de ser. I és una història molt, molt, molt especial, perquè la explica al Decameró el personatge més divertit, i més intel·ligent i més argut de tota la companyia, que és Dioneo. I Dioneo és el protagonista, il narrador da storie, sai, Frate Cipolla, da storie super divertite. Sì, anche i commentari che fa da questa mateixa novella d'Express, da che s'acaba, anche sono memorabili, arguts, eccetera. Llavors, vaig appassionar molto in aquesta contraddizione all'interno del Decameron, entre moltes històries inoblidables com la de Frate Cipolla, aquest fraile que intenta vendre la moto, que té unes relíquies que pot resoldre la vida de tothom. Evidentment la cosa s'acaba molt malament per ell, l'acaben bastonant, en fi. El mateix personatge que explica aquesta història explica aquesta altra història de noblesa que no acaba d'entrar en ningun lloc, no acaba de ser una història tràgica, no acaba de ser una història del tot realista, i a la vegada va ser una de totes les històries de Decameró, va ser l'única que va tenir una fortuna pròpia, va ser l'única que va tenir traduccions de tota mena, en totes les llengües, les va resseguir fins bueno, a èpoques relativament recents.
Doncs amb aquesta història, que a més, efectivament, té no, la coincidència o la vegades contradicció que sigui aquest personatge una mica més bufo, fins i tot, no?
Sí, tant.
Que la narri, doncs, sí, és curiós que una bona porta d'entrada sigui també l'última història amb la qual, doncs, avui també hem volgut resseguir des d'una de les obres, ho dèiem, en un dels pilars fundacionals en aquest tipus de narrativa, com és el mestre Boccaccio, i amb Simone Ventura, moltíssimes gràcies per portar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, de veritat, una abraçada.
Ciutat Maragda.
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera incarnazione del figliolo di Dio, al numero pervenuti di 1348, quando nell'egregia città di Fiorenza pervenne la mortifera pestilenza.
I ara sí, saludem el Ramon Mas, com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé. Jordi Puntí.
Com anem? Esteu
parlant avui d'aquestes lectures al voltant del confinament o contra epidèmies de tot tipus, i em sembla que el Jordi volia, a més, començar de manera preventiva amb un antivirus.
Sí, amb un llibre... Exacte, està molt ben vist que podria ser un antivirus. És un llibre doble de la Susan Sontag, que va escriure l'any 78, va escriure La enfermedad... Ho dic en castellà perquè l'edició és en castellà, La enfermedad y sus metáforas. I 11 anys després va escriure una mena de continuació que era El sida i sus metàfores. I són dos llibres que avui tenen un punt antiquat, perquè jo crec que, per sort, la idea que hi ha al darrere ha anat evolucionant molt, però continua sent molt vàlida i, sobretot, ens permet preveure una mica si això del coronavirus avança cap a un territori més, encara més dramàtic, doncs ens permet preveure una mica cap on podrien anar les coses. A veure, la tesi de la Susan Sontag, que ella se centra sobretot en primer amb la tuberculosi com a malaltia important del segle XIX, després amb el càncer i finalment el càncer, diguem-ne, amb totes les metàfores possibles, i finalment amb la sida, no? Què és el que ella denuncia? Ella diu que en realitat l'exercici d'utilitzar metàfores per no referir-se estrictament a la malaltia i buscar eufemismes i subterfugis per no haver-ne parlat va en contra de la solució a la malaltia. És a dir, el fet que d'alguna manera, és aquella cosa que passava abans, que ara per sort, com dic, ja no passa, que és que quan algú moria de càncer deien ha mort d'una llarga malaltia, no? I aquesta mena d'eufemisme, doncs, d'alguna manera et permetia pensar què havia passat, però tampoc no ho sabies, no? I ella el que explica i el seu camp de batalla és aquest, és dir, no podem dedicar-nos a subjectivar la malaltia d'aquesta manera perquè en realitat després els malalts pateixen més, no? Explica, per exemple, que en molts països, a França, per exemple, els malalts de càncer durant moltes dècades no sabien que eren malalts de càncer. Els metges ho deien als familiars, no ho deien a la persona que estava malalta. I llavors els familiars havien de crear una mena de subtext per parlar-ne sense dir-ho, no? Que és una cosa que jo crec que encara avui dia, amb segons qui i en algunes parts i en algunes zones, deu continuar passant, no? A banda d'això, també hi ha tot un treball que crec que és molt, molt interessant, que és l'ús de metàfores per parlar sobretot del càncer, eh? La metàfora militar, per exemple, eh? La lluita contra el càncer, els exèrcits dolents, qui són els bons, tot això ella ho explica molt, molt bé. També com la mirada que hi ha sobre la malaltia, fins al punt que no sent contagiosa la gent se n'allunya, per exemple, mentre que la tuberculosi sí que era contagiosa, però en canvi la tuberculosi, com que tenia un punt bohemi i romàntic, que era el contrari de la sífilis, aleshores era com... no diré que era ben vista, però era una malaltia, com a mínim fins que... a partir del moment en què es va descobrir la vacuna, no?, diguem-ne, era una malaltia que creava un cert prestigi encara, no? I per tant la gent s'hi referia de maneres que feia que el malalt no se sentís tan malament, no? I en canvi amb el càncer doncs passava tot el contrari, hi havia una demonització de la malaltia. Tot això ella, a més, hi posa molts exemples, eh? Hi posa exemples literaris, com, per exemple, com Daniel Defoe, amb el dietari de l'any de la pesta, no? Que és una novel·la, en realitat, és una ficció sobre la pesta que va delmar Londres, em sembla que va matar 20 milions de persones, una passada, no? I com ell ficcionalitza, però en realitat ficcionalitza per crear la por, eh? I l'escriu 60 anys més tard de la pesta, però en canvi és com si els estigués dient és que pot tornar qualsevol dia, no? I llavors jo veig que aquestes referències i aquesta manera de parlar de la malaltia com una metàfora, diguem-ne, ho veig gairebé, diria, com l'antítesi del que potser volem fer avui aquí, que és parlar de com la literatura s'ha apropiat de les malalties, dels virus, de l'aïllament que proposa una malaltia, de les pandèmies, no? No tant com a metàfora, sinó com a element de creació, diguem-ne, literària, psicològica, sobretot, també, no? Com el fet que et situï en un estadi, diria, excepcional en la vida i et porta a viure, la gent que està en aïllament, per exemple, no? Que et porta a viure en unes condicions extraordinàries, doncs això, evidentment, pot ser molt literari.
No? Sí, sí, i molt creatiu, com demostren les 10 persones que narren en la Camaró, per exemple, no? Aïllats allà als afores de Florència al segle XIV per la pesta. Ramon, aïllaments i confinaments diversos, tu també, diguem, has fet una selecció d'entre els molts títols.
Sí, m'interessava sobretot parlar del... Perquè a mi se m'ha proposat una mica acostar-m'hi des del Fantàstic, i el Fantàstic generalment ha tractat més el que passa després del moment de crisi.
Clar.
Si més no, el que fa a pandèmies i a crisis globals i a catàstrofes. Però sí que hi ha, des de punts de vista més pròxims, però no, potser no directament de ciència-ficció, hi ha moltes obres que tracten la situació psicològica de la persona que està tancada, que està aïllada, que està en quarantena, i he intentat desgranar 4 o 5 maneres d'afrontar-se aquest aïllament que s'han tractat amb la literatura, que realment es podrien extrapolar a altres moments vitals, a altres situacions extremes, però que en el confinament fa aquella cosa com de laboratori que serveix per treure unes emocions i unes situacions psicològiques molt, molt interessants i segurament augmentades, no? La primera que he trobat i que m'agradaria explicar és el que vull anomenar una manera metòdica d'enfrontar-se a l'aïllament, que és la que explica molt bé el Peter Terrin en un llibre que es diu El Vigilant, que va publicar Raig Verd, deu fer 7 o 8 anys. És la història de dos vigilants de seguretat d'un pàrquing que estan allà per temps indeterminat, segurament per una colla de mesos, i estan esperant que arribi el relleu per canviar-los, no? El seu contracte és han d'estar aquí, no poden parlar amb ningú de l'edifici i no poden sortir. Ells tenen un horari, tenen unes tasques diàries, i de cop un dia tots els cotxes d'aquest pàrquing subterrani, d'aquest edifici de luxe, és un edifici de luxe, se'n van, menys un, i no tornen, però ningú els ha dit que acabin el seu torn laboral. Llavors ells continuen treballant, dedueixen perfectament que a fora està passant alguna cosa molt greu, una cosa que podria ser un virus, podria ser qualsevol tipus de cataclisme, però ells continuen treballant com a manera de... perquè ningú els ha donat l'ordre que parin. Llavors ells continuen treballant d'una manera molt minuciosa, seguint els horaris, i això el Peter Terrin ho narra amb un hiperrealisme brutal, que crea una sensació d'angoixa. Ells continuen mantenint aquesta rutina i aquesta quotidianitat, però, esclar, evidentment, no es poden treure del cap l'especulació sobre el que està passant a fora. I aquesta rutina els ajuda una mica a sobreviure davant d'aquesta situació. Una altra d'aquestes maneres d'enfrontar-se al confinament que s'ha tractat molt a la ciència-ficció, i hi ha un autor de qui us vull parlar, que és crec que és el màxim exponent, és el confinament... entès o aprofitat com a evasió, no? Que és el Philip K. Dick. Philip K. Dick té moltes novel·les on els seus personatges aïllats, no? La que per mi és la gran novel·la de Philip K. Dick, que és Els tres estigmes de Palmer Edrich, que sortirà en català l'any que ve.
Qui la publica?
La publica Males Herbes, em sembla. Per ara hi ha una edició en castellà, Minotauro, o unes quantes. Bé, són uns personatges que viuen a Mart en unes condicions molt extremes, treballant en una fàbrica on pràcticament estan tancats. No és una colònia, d'imaginar la idea d'una colònia al segle XIX, però en unes condicions extremes de Mart. I aquests personatges fabriquen unes nines, com en Ken i la Barbie, uns ninos, i això és tot el que dediquen la seva vida. Llavors, l'empresa per la que treballen els hi proporciona una droga, que es diu Candy, que el que els hi permet és que quan ells se la prenen, primer munten una escena amb aquells ninos que ells mateixos fabriquen, llavors es prenen la droga i ells viuen a través d'aquells ninos. Llavors, en aquella situació aïllada, tancada i apartada del món, poden tenir una vida ideal imaginant-se-la. És com el que està confinat a casa i que es fa, doncs es passa el dia a internet, es passa el dia jugant a videojocs, mirant la televisió o qualsevol altra...
És la versió no digital de Second Life, una mica, no?
Sí. O podria ser una història de Charlie Brooker, també, no?
També, totalment. El Philip K. Dick ho anticipa bastant, tot això, sí, i anticipa, clar, Matrix. L'altre del Dick que toca molt bé això, que és Laberinto de Muerte, que aquest sí que no té edició en català, són una sèrie de personatges que estan, i això és un spoiler en tota regla, que estan en una nau que orbita sense rumb, no? És una nau espaiada que orbita al voltant d'un planeta, i per sobreviure-hi, doncs, es connecten al simulador de la nau i viuen altres vides, no? És una vida que no saben que no sortiran mai d'allà, saben que el confinament és totalment infranquejable, llavors es van construir una realitat entre ells paral·lela. Aquesta és una altra manera que apareix molt en la literatura fantàstica de tractar l'evasió. Una tercera, i amb això de moment ho deixo, i si no després ja tornarem per no allargar-me, seria la que fa el J.G. Ballard en una novel·la que no és fantàstica, però està tractat tot la manera de desenvolupar l'argument està tractada com literatura fantàstica, és L'illa de ciment, on Robert Mailand, un arquitecte de 35 anys, un ric, triomfador, totalment immers en la vida urbana i en aquest tràfic de la vida moderna, té un accident de cotxe, va parar en un punt sec entre diverses carreteres, una cosa que no arriba a ser ni una rotonda, és aquells trossos que hi ha gespa, algun cotxe que ha accidentat, i d'allà no pot sortir perquè perquè el món al seu voltant passa molt de pressa, llavors queda allà aïllat aquest personatge, i el que al principi és un malson, aquest intentar escapar, intentar sortir, intentar tornar a aquella vida que ha perdut, a poc li serveix com a una porta de sortida d'aquell tràfic, i és una mica un Robinson modern, i es construeix una vida com alliberadora, amb un altre ritme, en un punt sec d'aquella societat boja.
Déu-n'hi-do, no? Tant Ballard com Cadic, efectivament, no? Són maneres d'aproximar-se a aquesta idea de l'isolament, que té un punt, fins i tot, això, tu has dit ara, de malson. Jo volia incorporar, abans de seguir, un conte d'un autor que va incursionar molt en el fantàstic i també en la ciència-ficció, i que el Ramon sé que se l'estima molt, que és Rod Serling, i que bé, que una de les històries que té... Rod Serling és el creador, fundador, director i narrador de The Twilight Zone, que aquí es va dir La dimensió desconeguda en la seva versió televisiva, i que té... I volia portar bàsicament una història, que és l'última d'aquest recull que porto avui, que no està traduït, que té segurament la més hiperrealista que va escriure. Es diu Arriben els monstres a Maple Street. Maple Street era un carrer residencial, no?, amb aquestes cases típiques americanes, amb tots els veïns que s'estimen i es coneixen, i de cop i volta un dia hi passa una llum durant el dia. Es pregunten què és això, ha caigut un meteorit, ha passat alguna cosa, ningú no ho sap, i en tot cas el que sí que passa és que de cop i volta tot deixa de funcionar. El tallagés per funciona, els cotxes no funcionen, res no funciona, les llums se'n van, i un noi que hi ha per allà, quan tots els veïns estan en el carrer reunits explicant-se o intentant descobrir què passa, un noi aventura una hipòtesi i diu: han estat ells que van venir, es van camuflar entre alguns de nosaltres i han fet que res funcioni, no? I aquí és on s'inocula el pitjor virus possible, que és la desconfiança. Aquí és on comencen tots ells a preguntar-se si efectivament, malgrat la butat d'aquest noi, pot ser veritat o és versemblant que hi hagi uns extraterrestres o el que sigui allà, no? I per tant, els monstres, el títol, els monstres arriben a Maple Street, en realitat és una abstracció, perquè són monstres que tenen a veure això amb la malfiança, amb la por a l'altre, que en el fons és el teu, però no saps si és realment el que és, no? I el corol·lari que sempre hi ha, si més no, la versió televisiva del nostre Rod Serling particular, sí que, si més no, de manera nostàlgica també, perquè recordem aquesta veu, l'he volgut recuperar.
Les conquestes no sempre es realitzen a base d'exèrcits i de bombes. Hi ha armes que són simplement idees, actituds, prejudicis, armes que es troben només a la ment de l'home. Quedi constància que els prejudicis poden matar, que la sospita pot destruir i que la cerca irreflexiva i covarda d'una víctima propiciatòria produeix efectes col·laterals en els nens d'aquesta generació i en els nens que encara han de néixer. I el més greu de tot és que aquestes coses no es produeixen fora de l'àmbit de la nostra realitat quotidiana.
Aquí és dels pocs casos on no acaba dient això de la dimensió desconeguda, perquè era això, una cosa ultrarealista, i efectivament amb aquesta frase molt reveladora i molt actualitzable, no? Els prejudicis, quedi constància que els prejudicis poden matar, no? I aquest tipus de desconfiança que s'instal·la fins i tot entre els humans, on oficialment, que això semblaria també un relat de ciència-ficció o un malson, oficialment no ens podem donar la mà en alguns països, això ja està prohibit, hem d'estar un metre l'un de l'altre.
Sí, i tant, bueno, i jo crec que a més a més... Això, en la mesura en què el virus es vagi estenent, anirà funcionant més, i en realitat al darrere, i diguem-ne fins i tot quan ho enfoquem des del punt de vista literari, hi ha el contrast entre aquest aïllament individual contra la plaga, que això la Sontag també ho explica molt bé, la plaga, la idea de la plaga, que és una idea de col·lectiva, no? I que té a veure, està molt arrelada en l'imaginari col·lectiu. Quan hi ha algú que forma part d'aquesta plaga, queda aïllat immediatament i deixa de formar part de la societat, no? I per tant, i a la plaga, a més, té unes arrels molt marcades amb la religió, per exemple, amb la idea de l'apocalipsi, de tot de qüestions que són, com deia aquella novel·la del Yuri Herrera, que m'agradava molt, que era Señales que precederan el fin del mundo, no? I és una mica aquesta és la sensació, no? La plaga com a senyal de tot el que pot venir, I al mateix temps, i per això diguem-ne té sentit també el que deia la Sontag, tot i que ja dic, ara potser ha quedat una mica antiquat algun dels seus arguments, perquè a més me'n recordo que el llibre acaba anunciant la idea del virus informàtic, de dir, ara sortirà als ordinadors, tindran malalties i en direm virus, i això és com l'apropiació de les metàfores mèdiques passades al territori de la vida quotidiana, que és veritat, és el que ha acabat passant, no? En aquest sentit. I aleshores, doncs, això, no? La plaga és la idea, és la conseqüència d'un comportament molt sovint col·lectiu, i si us hi fixeu, només ha calgut que comencessin a haver-hi xinesos que voltaven per aquí i la gent tenia por, i als Estats Units tenien molta por, de dir, és que potser són xinesos que viuen, que han viatjat i que viuen a 5.000 quilòmetres d'on hi ha hagut, de Wuhan, d'on hi ha hagut l'epicentre, no? del coronavirus, però ja es crea una desconfiança i una necessitat d'allunyament i de distància. No?
Una psicosi, fins
sí,
i tot.
Sí, i tant, i tant.
Sí, una psicosi col·lectiva. Jordi, sí, quin més títol?
Jo porto, diguem-ne, jo he intentat parlar, afrontar-ho des del punt de vista realista, a partir de la que va ser potser l'última gran... A veure, hi ha hagut moltes epidèmies, com l'Ebola, com el SARS, no? Però l'última gran pandèmia va ser ara fa exactament un segle, amb la grip, la famosa grip espanyola, que clar, en aquells moments sembla que hagi de fer molt més, no? Però no fa 100 anys, i en aquells moments no hi havia els mitjans de combatre la que hi havia, que hi ha avui dia, i va matar, les estimacions són entre 20 i 50 milions de persones a tot el món. Clar, si ho penses ara, com, i a més en 11 mesos la van erradicar, o sigui que van, en menys d'un any la van aconseguir parar-la, no? Doncs imagina't el nivell de exponencialment brutal, no?, que hi havia. I aleshores van sortir algunes coses. Jo m'he dedicat a fer una mica de recerca i he recuperat un conte de la Catherine Ann Porter, que va publicar aquest llibre. Té un llibre de tres contes que va publicar Destino fa bastants anys ja, a veure, que és l'any 92, traduïts per l'Albert Plano Nualart, i el llibre es diu Pàlid cavall, pàlid genet, que en realitat és una idea de la mort, i llavors té aquest conte, un dels tres, un conte o novel·la curta podem dir-ne, no?, una de les tres que hi ha, que es diu precisament així, Pàlid cavall, pàlid genet, i que se centra en parlar de dues víctimes de la grip espanyola a Estats Units, però, i a més fa una altra cosa que crec que és molt interessant, que és confrontar-les amb la guerra, perquè clar, la grip espanyola a més va i passa durant la Primera Guerra Mundial, que també és un altre focus de mort i de destrucció, no? I aleshores explica la història d'una periodista, d'una noia que és periodista, que ha aconseguit entrar a treballar en un diari, que fa crítica teatral i que coneix un soldat que acaba de tornar del front. I aleshores, hi ha com una història d'amor, i un bon dia, doncs, ella es posa malalta. I sembla que no sigui res, però bueno, van d'això. I finalment, efectivament, ella té la grip espanyola i cau en una mena de coma, no sé si se'n diu una coma, però en canvi en una mena d'estupor que li fa perdre el món de vista. I aleshores aconsegueix superar la malaltia, i quan es desperta descobreix que ell, que era el seu nòvio amant, ha mort, no?, de la malaltia que ella li ha transmès. Per tant, hi ha tot un joc amb la idea que una persona que ha sobreviscut a la guerra arriba a casa i en lloc de celebrar-ho es troba, no?, amb aquesta nova plaga, i gairebé és una rèplica, i hi ha molts moments on podries fins i tot entendre que el llenguatge, això, i això em porta una altra vegada a la sota, que el llenguatge bèl·lic i militar es traspassa al llenguatge mèdic, no? Si vols, llegeixo un fragment que he triat, quan ella ja sap que està malalta, no?, i de cop ha aparegut una senyora que li ha dit, escolti, vostè no es pot quedar a casa, vostè ha d'estar en aïllament, l'hem de portar a un hospital, i ella s'hi nega, no? Diu, no estic tan malament com això, i de moment em quedo a casa, no? I llavors ell li diu... Tinc les teves medicines, li va dir l'Adam, i te les començaràs a prendre ara mateix, Aquesta dona no et pot fer fora. Tan malament està la cosa, va dir la Miranda. Més malament no pot estar, va fer ell. Tots els teatres i gairebé totes les botigues i els restaurants estan tancats, i els carrers van plens d'enterraments tot el dia i d'ambulàncies tota la nit. Però no n'hi ha cap per mi, va dir la Miranda, entre divertida i confusa. Es va seure, va picar el coixí amb la mà plana per posar-lo bé i va buscar-se el batí. Estic contenta que siguis aquí, he tingut un mal son. Va, dona'm un cigarret, sisplau, i encén-ne un per tu. Obre totes les finestres i asseu-te a prop d'una. T'estàs arriscant molt, ja ho saps? Per què ho fas, això? No t'hi amoïnis, va dir l'Adam. Pren-te la medicina i prou. I li va posar al davant dues pastilles allargades de color cirera. Ella se les va passar de cop i les va vomitar immediatament. Perdona'm, va dir sense poder-se aguantar el riure. Em sap tan de greu. L'Adam, sense dir ni una paraula i amb una expressió preocupada, li va rentar la cara amb una tovallola mullada, li va donar una mica de gel picat que va treure d'un dels paquets i amb fermesa li va tornar a posar al davant dues pastilles més. Això és el que sempre em feien a casa, li va explicar la Miranda, i anava bé. Sentint-se molt humiliada, es va tapar la cara amb les mans i va tornar a riure dolorosament.
Sí, sí, és un bon, caram, un bon retrat. Jo no, el meu cap no para de fer paral·lels i en alguns casos perillós, perquè està molt ben parit, a més, i molt ben traduït, Catherine Ann Porter, per tant.
Sí, traduït per l'Albert Pla, i si em permets, una altra novel·la que també toca lateralment la grip del 18...
Que d'altra banda en deien espanyola, però no sé si era espanyola.
Bueno, hi ha com... Hi ha, pel que jo he llegit, em sembla que la va, diguem-ne, la va definir un francès i va decidir que havia de ser espanyola per alguna raó, perquè en teoria venia d'algun animal d'aquí, no?
Sí.
No sé. Red, llegeixo un altre fragment d'una altra novel·la, que és Van venir com orenetes, del William Maxwell, guanyadora que va guanyar fa uns quants anys.
El llibreter,
el llibreter,
sí.
Oi?
Sí, sí.
Que en català la va publicar Asteroide i la va traduir el Jordi Nopka, i que també és una novel·la que... En realitat, no és una novel·la sobre la grip, però, en canvi, la grip hi és molt present i és molt important, perquè és una novel·la sobre la relació de dos germans i el pare amb una mare que mor per culpa de la grip, i aleshores el punt de vista de les tres persones com canvia i com es relacionen amb aquesta persona que acaba morint, no? I aleshores també és una... Llegeixo un diàleg també que el pare està allà... Típica escena, més, molt americana, el pare ha tornat de la feina, llegeix el diari en veu alta, no? Hi ha la mare i hi ha aquest fill petit que és el narrador d'aquesta part, no? Llavors el pare diu: contràriament als brots de refredats i grips ordinàries, que normalment es presenten durant els mesos freds, l'epidèmia de grip espanyola pot escampar-se en qualsevol estació de l'any. És per això que el brot actual va atacar Europa més intensament durant els mesos de maig, juny i juliol. A més, en el cas dels refredats ordinaris, els símptomes generals, febre, dolors, desànim, ànim, no són de cap de les maneres tan durs. En Bani, que és el fill, no?, va veure que la mare es preparava per esternudar. Havia tancat els ulls resignadament i s'esperava. Ni tan sobtats com hi ha des del primer moment els casos de grip espanyola, eh? Per acabar, un refredat ordinari no s'escampa amb tanta rapidesa ni en una àrea tan gran com la grip espanyola. En Bani es va girar en direcció al pare. Com podia ser que no se n'adonés? Com podia continuar llegint? Normalment la febre dura de 3 a 4 dies i llavors el pacient es recupera. Tal com passa amb altres malalties contagioses, algú amb un brot inofensiu de la malaltia pot causar una onda molt dura als altres. La mare finalment va esternudar i va perdre per moments la calma habitual. Va buscar el mocador amb poca traça. I llavors el pare encara diu: els casos de mort acostumen a ser el resultat d'una complicació.
És molt el que estem sentint últimament.
Sí, per això he triat aquests fragments, perquè penso que, a veure, la Catherine Ann Porter és de l'any 39, aquest és de l'any 37, són llibres que expliquen una cosa que ha passat 20 anys enrere, però que va ser tan, tan important com per marcar segurament a tota una generació, però al final els elements de preocupació i, diguem-ne, la intriga aquesta que es genera al voltant de la malaltia, doncs, bueno, és la mateixa, no? No ha canviat pràcticament res.
Sí, sí, és increïble, va resseguint les diferents grans epidèmies que han devastat la humanitat i hi ha tot d'elements que són perfectament comuns, i mira que han passat anys, som el 2020. Ramon, tenies altres títols, també.
Sí, hi ha altres maneres d'enfocar tota aquesta qüestió de l'aïllament i del confinament des de la literatura fantàstica. Un que a mi em fa molt gràcia és el que em fa molta gràcia és el que el Kurt Vonnegut fa servir a la novel·la Galápagos. La novel·la Galápagos, hi ha un altre cataclisme mundial, realment queda de fons, és un decorat, passa molt lluny d'on passa l'acció, perquè els protagonistes de Galápagos són els passatgers d'un creuer que ha quedat encallat a les illes Galápagos, i que després que s'acabi el món, evidentment, ningú els ve a rescatar. I llavors la humanitat torna a començar. no? Que això també és el que torna a començar, però clar, en els Galápagos tots sabem que hi ha un que ha evolucionat diferent. Llavors, el transcurs de la novel·la són uns quants milions d'anys. I llavors el que veus és com torna a evolucionar la humanitat a partir d'aquest nou començament. És molt curiós, és això, és un aïllament, no? Sí, sí. Com a un nou començament per tothom.
Que funciona com una cosa edènica, no? S'ha de tornar...
N'hi ha un altre que va molt, molt relacionat amb el... Bé, més que res, perquè és del Richard Matheson, que és l'altre, un dels tres grans guionistes de la Dimensió Desconeguda, juntament amb el Rod Serling, i és potser la seva novel·la més famosa, que és Soc llegenda, que sí que... Aquí sí que hi ha un virus, i sí que acaba amb la humanitat, diguem-ne que és una mica més... una mica més agressiu que el coronavirus, però al començament de la novel·la hi ha un personatge tancat a casa i la seva manera d'enfrontar-se a aquest no poder sortir de casa perquè fora hi ha l'amenaça és completament autodestructiva, que és una cosa molt del Richard Matheson, no? I és odi cap a tot el que hi ha fora, alcoholisme, posar la música a tot volum per no sentir el que passa fora, i és un, realment hi ha unes primeres 15 o 20 pàgines molt, molt angoixants de com aquest personatge viu l'isolament davant del virus. A més, és completament sol, no? En el cas del Vonnegut tota una sèrie de personatges, i vulguis que no, creen allà la seva petita societat al marge, però aquí és clar, és que és un individu totalment sol, i és molt asfixiant aquesta manera d'escriure-ho, i tot i que sigui un context molt exagerat comparat amb el que estem vivint, sí que et pots imaginar una persona sola, no? Perquè mira, si tenen una família, val, però si ets una persona que viu sola i et confinen al teu pis durant un mes a Pequín, dintre el teu cap, es deuen generar coses fosques.
No, dius més exagerat, però jo crec que és curiós, eh? L'espècie humana està necessitada d'aquest tipus de manifestacions, perquè abans, també ho comentàvem amb el Simone, Soc llegenda és un dels títols que han repuntat a les llibreries italianes arran de tota aquesta situació. És a dir, La Pesta, de Camus, Soc llegenda, Matheson i d'altres títols, no? Que de cop i volta tornen a ser demanats, i per la gent necessita emmirallar-se en situacions...
Mentre no repunti la carretera del Cormac McCarthy, que llavors ho deia aquesta, estem en una fase molt més... Sí, no? Però és curiós, perquè veus ara, i inevitablement he de tornar a la Susan Sontag, que en la seva anàlisi explica que en alguns moments de quan la malaltia de la sida, diguem-ne, molt al principi encara no era prou determinada, prou coneguda, i de fet durant bastants anys hi va haver molta llegenda, i van arribar-hi a sortir veus des del govern americà que deien... diguem-ne, no és que ho diguessin obertament, però venien a dir que en el fons, si hi havia si una part de la població desapareixia, tampoc seria un gran, gran problema, perquè en realitat són masses persones, no? I llavors ella explica que això és una constant, és a dir, al llarg de les diferents epidèmies que hi ha hagut, sempre surt algú dient, bueno, mal per bé, serem menys i per tant podrem reconstruir el món d'una altra manera, no? O sigui que al final qui se'n va, qui és víctima, acaba sent també un salvador de la societat, no?
Sempre es pot reconstruir des de Galápagos, eh? És una possibilitat tan bona com qualsevol altra. No volia acabar sense recomanar també, perquè hem començat avui parlant del Decameró i d'aquestes 100 històries que va recollir Boccaccio en una situació també de crisi. Jo portava 100 microhistòries en un altre llibre gloriós que no parla exactament d'això, però estem parlant de Giorgio Manganelli, de Centúria, no? Amb aquesta ironia del subtítol, les 100 petites novel·les riu, no? Però que vaja, que són efectivament una totes elles exemples d'originalitat, d'humor, de fabulació màximes, no? Recordo aquell senyor aficionat a l'espera, un home que s'enfada amb la gent puntual perquè el que a ell veritablement li agrada és esperar, et trobes un unicorn a la parada d'un autobús, et trobes algú que somia tant que de fet acapara els somnis a la resta de gent, és a dir, que són efectivament molt breus, són una pàgina i mitja cadascuna de les 100 històries.
Sempre té la mateixa mida, oi? Sí, sí. Com si devia tenir un foli, devia omplir un foli o dos, no? Com un per dues cares.
Com qui fa un article diari, no? Sí, sap que tens allà, no sé, 6.000 espais i els has d'omplir com si fos una estructura, i que, en fi, que en tot cas sí que pensava quan també parlàvem amb la llibreria de Turí, no? Per fer una marató de lectura, Centúria de Manganelli és un títol bastant bo, que jo he portat, per cert, a la traducció de Joaquim Jordà, Anagrama. Ignoro si està, crec que no està publicat en
català.
En català,
de fet, diria que no hi ha res
De Manganelli.
De Manganelli en català. Que cosa que...
Bueno, molt bé, ja li demanarem als bons editors
que
ho reparin, perquè sé que són, que estan pendents. Molt bé, escolteu, doncs esperem que ens puguem seguir donant les mans i acostant-nos i retrobant-nos, com sempre, amb la bona literatura, de manera que moltes gràcies, Ramon i Jordi, i fins una altra.
I és molt que haguem fet el programa sense mascareta,
eh? Exacte, i sense mà, desinfectant de mans, efectivament.
Que vagi molt bé.
Igualment.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I després de molts dies, moltes jornades, isolat i aïllat per una bona causa, ens retrobem-nos amb el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Cansat, però bé, bé.
Sí?
Bé, però cansat. En fi, aquestes coses.
M'imagino. Però hi ha cansaments que reconforten, si més no.
I tant.
Per tant, això, sortim de l'aïllament, si més no, literàriament, per explicar una mica o per, vaja, unir-te avui a aquesta idea, no?, del confinament i de tota la literatura que se n'ha derivat i que fins i tot es pot crear des d'aquí, per què no?
Sí, sí. Llavors...
Crec que portes un autor que, a més, s'hi ha dedicat a més d'un text.
Efectivament. Vaig pensar aïllament, confinament, tot això lligat a les biblioteques. Potser la millor biblioteca confinada és una biblioteca que no existeix, una biblioteca sense llibres, de les quals han estat expulsats tots els llibres per una voluntat justament de confinament. Llavors anem amb Albert Camus i La caiguda, una novel·la del 1956, de la qual en català tenim dues traduccions, atenció, una de Joan Fuster i una de Mario Buigas.
Caram.
Que no és pas poca cosa. Llavors, caram, és una novel·la ardua, eh? La caiguda. En fi, jo la vaig llegir la primera vegada quan tenia 15 anys, em sembla, en francès, i no hi vaig entendre res, no sabia pràcticament qui era Camus. Vaig entendre que segurament havia de madurar una mica més per aconseguir entendre segons quins textos.
Clar.
Cosa que en si ja era una lliçó, per tant valia la pena haver-ho fet.
Això em recorda, jo, a mi em va passar amb el discurs del mètode de Carte, vaig als 14, i dic, no estic preparat per reflexions cartesianes, que encara, sobretot perquè no tenia referents amb què contrastar-lo, no?, d'altra banda, però sí, sí.
Llavors, és una novel·la, diguem, podria ser, no sé si es pot dir així, la seva novel·la més sartriana, però potser no li hauria agradat, perquè Camus, Sartre tenia el seu punt de contacte i el seu punt de conflicte. Vaja. A mi em fa pensar bastant en La nausea de Sartre, que és una novel·la absolutament, que era, diguem, la novel·la fundadora de l'existencialisme posat en escena literària. La caiguda de Camus potser seria més l'absurditat de la vida, alguna cosa així, però té, evidentment, absurd existencialisme o algun punt de relació. Aquesta novel·la és una confessió d'un home, un advocat francès, que ha comès una mena de falta greu, ja podia haver salvat algú i no l'ha salvat, i llavors té una culpa, i se'n va als Països Baixos, i ja deixa la seva feina, viu i s'anomena ell mateix un jutge penitent. Diu, jo sóc el jutge penitent, que cadascú l'entengui com vol. Llavors, viu en un pis, o diu que viu en un pis. Tot el que sabem del que fa ho sabem exclusivament per ell. No hi ha cap altra informació que la que dona el protagonista. I és un pis, diu, en què no hi ha mobles, no hi ha ni cassoles i tampoc no hi ha cap llibre. Voluntàriament, és a dir, ha expulsat els llibres, però un pis expulsat de llibres també és un pis interessant pel que fa als llibres, evidentment, perquè per què expulsar-los? I és aquesta cosa del personatge que diu, però un moble, una cassola, un llibre, qualsevol altre objecte en la vida d'una persona humana és la demostració vana, fútil, frívola que tenim ganes de viure i que, per tant, que viure té algun sentit, però viure no té cap sentit si ens hem de morir o sí. És aquesta gran pregunta que ens fem tots en alguns moments de la nostra vida. I aquest personatge simplement respon d'aquesta manera pel buit. Viu al mig d'un buit, organitza un buit, expulsa els llibres de la seva vida, perquè els llibres potser hi podrien donar raons de viure, i pensa que l'única raó de viure que li queda és de mirar-se ell mateix desapareixent de mica en mica, i d'aquí el títol, La caiguda, és això, és aquest procés lent, és un suïcidi retardat, d'alguna manera. És una mica trist, tot això que explico, però bé, vas al programa d'avui, no era pas...
No, però depèn també de les lectures, perquè estava pensant quan convocaves la idea i la noció de buidor, no? En el buit a vegades s'han fet creacions... Vilamata és molt fan del buit i sempre cita un poema de Roberto Juarroz que acaba dient, en el centro del vacío hay otra fiesta. Per tant, el buit a vegades pots trobar coses interessants, no? I m'agrada molt que equipari cassoles a llibres, com a forma de vida. En el meu pis no hi haurà cassoles, tampoc hi haurà llibres. En fi, però en tot cas...
És com el yin i el yang, la cassola i el llibre, els dos aliments que es contradiuen o es completen.
Sí, sí, exacte. I totes dues, efectivament, tant la cassola com el llibre, imprescindibles en moments d'isolament i de confinament humà. Clar que sí, Joan Lluís, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui tornant sobre el Decameró i sobre el disc homenatge que en va fer David Riondino. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanola a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. David Riondino, il professore e l'autografo del Boccaccio.
Per quanto ci innamoriamo del tempo che navighiamo, è molto raro rivivere la verità di un momento. Ma quando per un miracolo un libro attraversa il tempo, gli resta dentro qualcosa di quella luce, quel vento. Così pensa il professore mentre contempla l'autografo, la vera calligrafia di Ser Giovanni Boccaccio, e la cronaca corrente gli sembra già lontanissima. Ottobre 73, febbraio 74. Davanti al Decamerone che stranamente risplende, lo prende una meraviglia che somiglia allo sgomento. E vengono nuvole bianche in un cielo fiorentino, l'azzurro sulla campagna, i cavalieri, le dame, e Federico Alberighi che lancia in volo il falcone. Nastagio degli Onesti fugge inseguito dai cani. Intanto nell'altra stanza Lucio Battisti canta, il professore ascolta la radio distrattamente, il colpo di stato in Cile e la morte di Neruda, l'apparizione in Giappone della Madonna di Akita. Ci piace immaginare l'inquietudine del professore che chiude a chiave lo studio e schiude piano il tesoro. Alla TL che vola tra mille scelleratezze, i diavoli negli inferni di macilenti romiti, la compassione dei poveri, la grazia della bellezza, la meraviglia di raccontare la vita. Capitolo per capitolo esplode Carrero Branco, la guerra di Yom Kippur, la strage di Fiumicino, al cinema Papillon e da Marco di Fellini, e Solgenitsin che inizia la strada di dissidente. Non ha neanche fatto caso a Jesus Christ Superstar, e tanto meno a Perón, presidente in Argentina. Perché gli par di vederlo, sicuramente lo sente, gli sta indicando i disegni e sfoglia la pergamena, è sicuro che gli parla e se a volte si addormenta, lo vengono a salutare le ragazze del giardino. Perché per quanto sia raro, nel tempo che attraversiamo, capita di ritrovare la verità di un momento, così se per un miracolo un libro attraversa il tempo, dentro l'autografo resta la luce e il vento.